Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El govern es veu avalat pels resultats de l'enquesta elaborada per l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes, que mostra com el malestar dels ciutadans envers el turisme ha crescut any rere any. A tall d'exemple, el 2016, 6 de cada 10 residents es mostrava satisfet amb el turisme. Ara en són 4 de cada 10. Per a l'executiu, aquest sondeig justifica les polítiques aplicades als darrers mesos, enfocades a la contenció i la limitació de visitants i especialment a la lluita contra l'oferta il·legal, el principal cavall de batalla que s'han plantejat les administracions balears en aquest camp. I la seva feina continuarà en aquesta direcció, segons les paraules del conseller Bauçà, que per ara no es planteja engegar mesures noves, com un increment de l'ecotaxa que li proposa, per exemple, Comissions Obreres, o ja en un àmbit més global, un replantejament real del model econòmic de les illes que li demana el Fòrum de la Societat Civil. És un dels assumptes destacats de l'actualitat aquest dimecres, 17 de setembre, en què Vox manté la pressió al govern per aconseguir que el castellà sigui llengua vehicular a les escoles a través d'una reforma de les diferents lleis. Avui ha vengut a Palma Ignacio Garriga, és un dels dirigents nacionals d'aquesta formació, per assegurar que no es mouran ni una passa del seu posicionament. En uns moments ampliem aquesta informació. Facundo Tenaglia és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la plana educativa. S'amplia el suport a les famílies de l'escola de Son Sardina en rebel·lió per la presència de Miquel Roldán al claustre.
Reivindica que aquest mestre interí condemnat per assetjament a un menor sigui apartat de la docència i, mentre no sigui així, no durant els seus fills a escola. Els treballadors del centre se sumen a la petició d'un entorn segur per als infants i l'assemblea de docents els dona suport al conseller. Mentrestant, comprèn l'actuació de les famílies i està a l'espera de rebre un informe per activar la comissió paritària per avaluar el docent condemnat.
El curs de la formació professional comença divendres amb 21.000 alumnes, 2.200 i una oferta creixent.
Una modalitat educativa que va a l'alça amb més d'un miler d'estudiants matriculats, 168.000 docents més que imparteixen classes i 36 nous cicles que se sumen al programa. Un d'aquests, el de manteniment d'avions, s'imparteix a l'IES Sompax i és l'únic centre de tot l'estat que l'ofereix.
Brutal agressió d'un turista a un taxista aquesta matinada a Eivissa després de recollir-lo a una discoteca. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. El vídeo de la càmera instal·lada pel taxista es pot veure com l'agressor, presumptament en estat d'embriaguesa, l'amenaça verbalment. El conductor decideix portar-lo directament a la Guàrdia Civil de Ses Païsses. En arribar-hi, el taxista li diu que pagui i baixi, i és aquí quan l'agressor s'enfada i comença a colpejar-lo i agafar-lo pel coll. El taxista finalment ha aconseguit fugir i avisar els agents, que han intervengut ràpidament.
A Mallorca es preveu que enguany hi hagi manco ametlla, però que el bessó sigui més gros. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Aquesta és la previsió que fan els productors quan queden només 15 dies perquè les acabin de tomar, les ametlles. A determinades parts de l'illa, com és el cas del Pla, les malalties que afecten els ametllers es preveu que causaran una reducció d'entre un 15 i un 20% de la collita. En altres zones, però, com és el cas del Reguer i del nord de Mallorca, la millor situació hídrica, si es compara amb l'any passat, ha fet que el bessó enguany sigui més gros.
I tret de sortida a la 36a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca, Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Més de 600 persones entre alumnat i professionals es donen cita en aquest esdeveniment de referència. La programació inclou 8 cursos i 14 trobades que tractaran qüestions com les desigualtats socials en salut, l'impacte de la intel·ligència artificial, la desinformació científica, la salut comunitària o bé l'estigma associat a la salut mental i l'activitat física.
Un dia més, molt pendents a Gaza, on la gran ofensiva llançada per Israel a la capital obliga a més de 350.000 ciutadans a fugir cap al sud, mentre la comunitat internacional fa algunes passes per intentar frenar el genocidi. La Comissió Europea acaba de proposar aranzels per valor de 227 milions d'euros a Tel Aviv. En parlarem en uns minuts. Pel que fa als esports, el Mallorca continuarà preparant demà el partit contra l'Atlètic de Madrid. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, els vermells han descansat avui i serà demà matí quan continuaran fent feina amb l'objectiu de sumar la primera victòria de la temporada diumenge a Somos contra l'Atlètic de Madrid. Tres punts claus per sortir de la mala dinàmica i per tractar de deixar enrere l'ambient que acompanya el vestidor i el club en les darreres setmanes. El Mallorca, que amb un punt ocupa zona de descens, necessita recuperar la confiança davant la seva afició. Al davant tindrà el conjunt matalasser, que avui a les 9 del vespre jugarà al camp del Liverpool el primer partit de la fase de la primera jornada de la Champions.
I completam la portada amb la previsió del temps. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, seguim en temps tranquil, no hi ha novetat a la vista a curt termini. Avui tornarà a ser una jornada de sol amb pinzellades de núvols prims, això sí que són abundants en qualque moment, sobretot a Menorca, punts del nord i del nord-est de Mallorca, però no impedir que la temperatura avui sigui un punt més alta que la d'ahir en aquestes bandes comentades, perquè ahir tenien una entrada de vent de nord que avui s'ha aturat, era un nord-est, avui ja no bufa d'aquesta direcció, com a mínim no ho fan la mateixa intensitat i això ha permès el termòmetre remuntar de manera lleugera. Màximes que avui han tornat a passar a 30 graus, un dia més, a punts d'interior, sobretot en el cas de Mallorca, també Menorca, i sobretot a la part de Ponent d'Eivissa, on ara mateix també tenim alguna temperatura que ronda els 32 graus cap a Sant Antoni. Bé, en definitiva, aquestes pròximes hores no hi ha canvis a la vista, tot segueix igual, i per demà tampoc tenir novetat. Això sí, a primera hora la boira pot fer acte de presència i ser relativament espessa, sobretot a punts d'interior en el cas de Mallorca, pensant més aquí on n'hi haurà més, però també n'hi haurà a altres bandes. No anuncia cap canvi, perquè demà tornarà a ser una jornada de temps tranquil i ambient càlid, sobretot a migdia, a màximes per damunt de 30 graus.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Avui és jornada de reaccions a la darrera enquesta de percepció del turisme per part dels residents a les illes i que mostra un creixent malestar al respecte. Un 31% dels enquestats considera que el turisme perjudica la seva qualitat de vida, front al 19% que creu que la millora. L'enquesta es va fer l'octubre de l'any passat, però s'ha publicat ara. També posa de manifest que gran part de la població troba que arriben massa turistes, encara que sigui en moments puntuals. Ampliem la informació, també algunes reaccions. Conselleria de Turisme, Aina Morales, bon dia.
Bon dia. L'enquesta demana sobre satisfacció amb el turisme i també sobre com afecta, entre d'altres coses, la qualitat de vida, la cultura, la identitat i el patrimoni, entre d'altres. Segons el sondeig, un 65% dels residents opina que el turisme genera aglomeracions als carrers, botigues i transports, i el 72% considera que és el principal factor de l'augment del cost de l'habitatge. Sobre la quantitat, el 71% dels residents que tenen vinculació econòmica amb el sector turístic opinen que arriben massa turistes o massa en alguns períodes concrets. I aquest percentatge augmenta fins al 82% en el cas dels residents que no tenen una vinculació econòmica amb el sector. Amb tot, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, reitera que el full de ruta del govern no canvia, que es manté amb la contenció del turisme, no en el decreixement, i també en la lluita contra l'oferta turística il·legal.
El resultat d'aquesta enquesta és a conseqüència del procés que han fet de 16 cap aquí, el 16 que se publica la primera enquesta, 16, 18, 20, 22, 24. És a dir, els resultats que dona la societat a aquestes 2.000 persones que s'han enquestades és a conseqüència de les polítiques que s'han desenvolupat amb aquest 10 anys. I el primer que han de fer és reduir l'oferta il·legal. El primer hem de perseguir aquell que està fora de la llei, aquell que abusa del territori, que abusa de resident, que abusa de recursos.
La del conseller, la del govern, és una de les reaccions que s'han produït avui en aquesta enquesta feta per un dels organismes que depenen del govern, l'AETIP, l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears. Una enquesta en què tots els indicadors apunten a un creixent descontent amb el turisme i una percepció que fa més mal que bé el dia a dia dels residents. Si bé el 2016 el percentatge de població que considerava que el turisme perjudicava la seva qualitat de vida era del 20%, el 2024 ja era d'un 31%. Amb aquestes xifres, el portaveu del fòrum, el Fòrum de la Societat Civil, consideren que el govern ha de tenir en compte aquesta enquesta a l'hora de regular, limitar i fer decréixer l'activitat turística. Són Jaume Garau i Margalida Ramis.
Aquesta enquesta ve a manifestar l'amplitud d'aquesta molèstia, no? L'amplitud d'aquest perjudici i l'amplitud dels impactes negatius que té el turisme.
Ja no és la qüestió de vivint del turisme o mal vivint del turisme, sinó que el turisme viu a costa nostra.
Sobre la satisfacció amb el turisme, el 42% dels residents han contestat que està molt satisfeta amb el turisme, i si mirant per illes, la satisfacció és desigual. A Formentera és on té el major percentatge de satisfacció, amb el 68% dels enquestats satisfets. Li segueixen Menorca amb un 65%, a Eivissa un 48% i Mallorca tan sols un 38%.
Gràcies, Aina. Al Parlament també hi ha hagut reaccions a aquesta enquesta. Maria Eugènia Queglas, bon dia.
Bon dia.
Quina és la percepció dels grups polítics?
I de com passa moltes vegades a les enquestes electorals, aquí també tots diuen que guanyen. I és que quan estan fent aquesta anàlisi, diuen que tothom troba el bon camí, a diferència de l'adversari, inclús el PP. La portaveu adjunta, Marga Duran, assegura que reforma aquesta enquesta, pensa, diu, transmet, el que ells ja pensen, que s'ha de posar límits i contenció al turisme.
Aquesta enquesta no produeix cap sorpresa. De fet, la primera persona, la primera presidenta del govern que xerra de manera clara de necessitat de posar límits i de necessitat de posar contenció en matèria turística va ser la presidenta Marga Proens. Ho va fer ella, perquè ella ja sí havia coït els pols d'esquerrer.
El socialista Iago Negueruela no hi està gens d'acord, ni tampoc l'ecosobiranista Lluís Apesteguia, que troba que Proens no ha fet el que va prometre fa un any, sobretot a pujar l'ecotaxa.
Claro, negar la realidad permanentemente lleva a que uno mismo se dé sorpresas cuando encarga encuestas y le dicen que la población de nuestras islas marca qué hay que hacer, que es precisamente lo que ahora Proens dice que no va a hacer. Y cuando nos ha trasladado las propuestas legislativas para este año, en ningún caso había ninguna subida de ITS, ni modificación de la ley turística, ni ningún cambio sustancial en las políticas que ha desarrollado.
A lo que mos remetem quan deim que el PP es presoner del seu pacte amb Vox, perquè no només és que traeixi a la ciutadania i en els interessos de la ciutadania, que demostra a l'enquesta que s'ha publicat, sinó que s'atreixen a ells mateixos. I és el pitjor que pot fer un partit polític. Un partit polític pot pactar i renunciar a arribar en el màxim de la seva proposta. Però un partit polític mai hauria de traicionar els seus principis per arribar a un pacte.
Els grups parlamentaris d'Esquerra esperen que en aquest nou curs parlamentari es tornin a veure una sèrie de mesures per fer efectiva aquesta contenció turística i tingui el suport del Partit Popular.
Gràcies, Maria Eugènia. Arribem a les 2:13. Fem una pausa i tornem amb més actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ja Ja ha passat una setmana des de l'inici del curs escolar i hi ha un centre que encara no ha rebut un sol alumne. És el Col·legi Maria Antònia Salvà de Son Sardina, Palma, on les famílies es neguen a dur els infants mentre continuï allà Miquel Roldán, el mestre condemnat per assetjar un alumne que havia conegut anys enrere en aquesta mateixa escola. La conselleria tornarà a convocar una mesa paritària amb els sindicats educatius divendres o dilluns, on es decidirà si l'obliguen a sotmetre's a una avaluació que dictamini si està en condicions de fer feina amb menors, una decisió que s'ha de prendre per majoria absoluta.
La polèmica ve d'enrere. De fet, no és la primera vegada que una mesa paritària debat sobre si aquest mestre ha de passar proves per determinar si pot impartir classes a menors. Ja l'any passat es va intentar, però no va sortir endavant per l'oposició o abstenció dels sindicats presents. La cita podria ser divendres o dilluns que ve, depenent ara d'un informe. Antoni Vera, conseller d'Educació.
Tenen 48 hores, els dia se va donar, per emetre informe. Ahir varen rebre la sol·licitud, tenim la notificació, la junta de personal, per tant, comptam que com a màxim demà tindrem l'informe previ per poder convocar la comissió paritària.
I mentre passen els dies, els nins continuen sense anar a classe, la condemna Roldán no és ferma i el jutge no el va inhabilitar, i això li ha permès entrar a la llista d'interins i demanar plaça a Son Sardina. Ara les famílies recorreran a la via penal. Biel Cardona és portaveu de l'AFA de l'escola Maria Antònia Salvà.
En el passat va, com a mínim, incomodar a famílies del centre. Això que dic com a mínim incomodar, ho dic perquè la nostra advocada opina que hi ha fonaments d'anar per la via legal pel que va fer, i cap allà anirem. Aquesta persona, el nostre objectiu és, de manera immediata, que no torni a l'escola, a llarg termini és que no torni a cap escola.
Mentrestant, el centre és una pinya i tothom dona suport a la decisió de les famílies.
Nosaltres, com a assemblea de centre, que inclou personal docent i no docent, hem emès un comunicat en el que recolzam a les famílies, donant tot el nostre suport i també volem garantir també la seguretat i que l'escola sigui un espai i un entorn on els infants puguin ser lliures i estiguin segurs.
A l'escola avui no hi ha alumnes, però sí penja de la façana una gran pancarta on es pot llegir les nines i els nins primer sempre. Això mentre augmenten els suports a la reivindicació al darrer de l'Assemblea de Docent de les Illes Balears, que ha compartit públicament el comunicat emès ahir per l'Assemblea del CEI Maria Antònia Salvà.
A Eivissa, mentrestant, Santa Eulària de Riu estrena Escolet al nucli urbà de Sant Carles de Peralta amb 74 places d'infantil de 0 a 3 anys i més de 600 metres quadrats.
L'espai està organitzat en 6 aules, dues per cada grup d'edat, consta de mesures de sostenibilitat i manté una estètica integrada amb l'entorn, diuen, i basada en l'arquitectura tradicional eivissenca. La construcció ha costat 4 milions d'euros. Amb aquesta escoleta, a més de la de Ses Balandres, al municipi ja es poden escolaritzar 185 alumnes d'educació infantil. Carme Ferrer és la batlessa de Santa Eulària.
I el més important, a 0-3 anys que no teníem, una escoleta que està en el costat d'escola. Podem tenir aquesta conciliació familiar. Nosaltres teníem un objectiu, que la conciliació familiar dins els nostres reptes es tenia que aconseguir. Conciliació, igualtat, que es pugui treballar i deixar els infants en un entorn adequat.
Tot això quan prop de 21.000 alumnes de formació professional de les Balears començaran aquest divendres les classes. Enguany, la Conselleria d'Educació ha incrementat les places en un mil·lenar, repartides en 128 ofertes de cicles diferents.
Un curs que arrenca amb 36 cicles nous i més de 2.200 a les Balears. Són 168 més que l'any passat. El conseller d'Educació explica quins són els cicles més demanats i afirma que falten 10.000 alumnes d'FP a l'arxipèlag per nombre de població.
Sí, hi ha més demanda de places. Això sí, què passa? Que sempre la demanda se concentra sobretot en famílies professionals com, per exemple, la sanitària o la informàtica. És una gran demanda que hi ha i nosaltres, clar, no podem absorbir tota la demanda. La nostra oferta no pot absorbir tota la demanda i, en canvi, altres famílies professionals que no tenen tanta demanda. Evidentment, hem continuat creixent en aquestes famílies professionals.
Entre els 36 nous cicles formatius hi ha un doble grau superior en manteniment aeromecànic d'avions i manteniment de sistemes electrònics i d'aeronaus a l'Institut Sompax de Palma. És, de fet, l'únic que s'ofereix a l'àmbit públic de l'Estat espanyol.
Per cert, un anunci que interessa i molt a la comunitat educativa. El president Pedro Sánchez ha anunciat fa uns minuts que impulsarà una llei per rebaixar les hores lectives dels docents.
En un acte a Madrid, Sánchez ha detallat que l'objectiu és reduir a 23 les hores lectives del professorat en primària i a 18 en el cas de secundària i de batxillerat.
Junto con ello lo que queremos es seguir impulsando la reducción de la ratio de maestro, maestra y alumno. Y finalmente lo que vamos a hacer es también impulsar en ese nueva ley de medidas para el profesorado de nuestro país reducir la carga burocrática, que también sabemos que es uno de los elementos que siempre más pesa también en la comunidad educativa, en este caso los maestros y las maestras.
El president també ha anunciat que a partir del pròxim curs es posarà en marxa un programa d'ajudes de 175 milions d'euros. Està adreçat a famílies que estan per davall del llindar de la pobresa per acabar l'educació primària dels seus fills sigui totalment gratuïta.
I encara en aquesta plana educativa, ho dèiem en portada, Vox adverteix que si el castellà no es converteix veritablement en la llengua vehicular a les escoles a les Balears, el govern del Partit Popular es pot acomiadar, dit, de tenir pressupostos.
L'advertència arriba de la màxima direcció de Vox, del secretari general Ignacio Garriga, envoltat de tots els càrrecs illencs que ha advertit el PP, que no va de mitges tintes.
El Partido Popular está dispuesto a hacer real la vehiculización del español y garantizar el español en las aulas, o el Partido Popular está dispuesto a defender el concepto de la vehiculización simbólica. Esa es la gran pregunta.
I ja hi ha resposta, en aquest cas, de la portaveu adjunta del PP, Marga Duran, que ha contestat a la pregunta de Vox. Assegura que no mouran la seva posició ni un mil·límetre.
Podem llegir, rellegir, ho podem fer conjuntament, ens podem seure amb Vox i podem veure que en el pacte que nosaltres tenim amb Vox no figura en cap moment anar en contra de l'autonomia de centre, anar en contra o modificar o suprimir el decret de mínims, o anar en contra, o modificar, o suprimir la llei de normalització lingüística.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Amb l'entrada de l'illa d'Eivissa en alerta per sequera, l'Ajuntament de Vila ha disminuït la pressió de l'aigua que surt per les aixetes, ho notaran sobretot els que viuen edificis més alts. Una mesura que, diuen, ja dona resultats perquè ha baixat el consum. A més, des de fa uns dies, el municipi ja subministra únicament amb aigua dessalada i s'ha aturat per complet la captació subterrània.
També s'aprofitarà l'aigua de dos aqüífers que broten aparcaments subterranis per regar els carrers. Es farà un rec de supervivència a la ciutat. Està prohibit omplir piscines i fer net amb mànegues d'aigua. Els particulars només podran regar dues vegades per setmana. Demanen a la població que estalviïn tota l'aigua que puguin. L'any 2027 s'ha d'arribar a un 95% d'eficàcia a les canonades de la ciutat amb només un 5% de fuites. Sentim Jordi Grivé, que és regidor de Medi Ambient, després Rafa Triguero, que és el batle d'Eivissa.
100% d'aigua desalada. Segons el pla de gestió, podíem estar fins al 30 de setembre, però l'hem parat l'11, hem pogut fer-ho. Per neteges, baldejos i recs, anem a utilitzar aigua freàtica, aigua que estava a uns pàrquings que s'estava tirant feia 30 o 40 anys. Òbviament, han de tenir la pressió suficient i necessària per poder utilitzar l'aigua amb normalitat, banyar-se i fer tot, però potser sí que notaran menys pressió de l'habitual.
L'any 2027 tenim que ser capaços de tenir un 95% de rendiment d'eficàcia. Destacar que avui per avui, després de molts de mesos de feina, estem en unes xifres del 84%.
Puja més d'un 70% l'arribada de migrants en situació irregular per via marítima a les Illes Balears, això segons el darrer informe publicat pel Ministeri de l'Interior amb dades fins al 15 de setembre.
Una tendència clarament a l'alça que contrasta i molt amb la de Canàries, on s'ha davallat un 50%. Així tot, l'arxipèlag atlàntic duplica el nombre de persones migrants rebuda respecte de les Balears. Allà han tocat terra enguany prop de 12.500 davant les 5.500 de les Balears.
I en aquest context,
context, el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha acusat al govern estatal de deixadesa en l'atenció dels menors migrants no acompanyats.
Sánchez apunta que el procediment administratiu d'emergència migratòria només contempla l'atenció als adults i no la dels infants i adolescents. L'IMAS considera que aquesta situació agreuja encara més la saturació dels centres de menors que hi ha a l'illa i manté que ara mateix estan tres vegades per sobre de la seva capacitat.
Es que eso implica un paquete de medidas que el Estado tiene que hacer en Baleares y que nadie entiende por qué lo hace para los adultos y no lo quiere para los menores, que de acuerdo a las cifras que tenemos en Baleares, pues sí que estaríamos en una situación de que más que ser perceptores, digamos, de menores procedentes de estas comunidades autónomas, sino que estamos en una situación para por lo menos no recibir más.
A Eivissa, el Consell Insular s'ha mostrat molt decebut amb la declaració d'ahir del Consell de Ministres, ja que diu que per part del govern central no es té en compte a les administracions locals i es prenen decisions que no ajuden les pitius. És Carolina Escandell, consellera d'Eivissa d'Igualtat.
S'està parlant de reforçar personal en esports, en esports d'entrada, però no s'ha parlat de res que tinga a veure amb les competències locals, ni les causes. Una de les coses que ens preocupa moltíssim també és les causes que estan generant tots aquests fluxos migratoris, que, bueno, que no se'n parla, se'n parla dels que arriben, però no oblidem que hi ha molta gent que no arriba.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'actualitat avui passa pel Congrés. Junts ha anunciat un pacte amb el PSOE i la resta de partits d'esquerra per blindar el català i la resta de llengües cooficials en el projecte de llei d'atenció al client. Concretament, afegiran una esmena que farà obligatori que els treballadors en contacte directe amb els usuaris coneguin el català per poder atendre'ls en aquesta llengua si així ho requereixen, per respectar així els seus drets lingüístics.
Concretament, les empreses hauran d'atendre els clients en les llengües cooficials espanyoles sempre que tinguin més de 250 treballadors i 50 milions de facturació com a mínim. Ofereixen els seus, i també constarà que ofereixin els seus serveis en tot l'àmbit estatal. Pablo Bustinduy és el ministre de Consum.
Y esta ley lo que va a hacer es garantizar el derecho de la ciudadanía a utilizar la lengua en la que se expresan habitualmente cuando estén reclamando o cuando se estén comunicando ante una gran empresa que, como digo, más de 250 empleados, más de 50 millones de euros de facturación. No estamos hablando de una ferretería, no estamos hablando de un pequeño comercio, estamos hablando de grandes empresas que ofrecen sus servicios en el conjunto del Estado y que, por tanto, es normal que incorporen mejoras a la atención que prestan a los clientes.
Es tracta d'un acord que també compta amb el suport de PSOE, de Sumar i d'altres grups com Esquerra, Bildu o el BNG, a més de Junts, que considera fonamental que s'apliqui en tot l'àmbit estatal. És la portaveu Míriam Nogueres.
Els catalans hem de tenir els mateixos drets lingüístics que té un castellà, que té un francès, que té un anglès. Per tant, sí, serà a tot Espanya.
La llei en la qual ara es treballa també preveu altres aspectes, com l'obligació d'atendre els clients telefònicament en un temps inferior als 3 minuts, també que les cridades les atengui una persona i no un contestador, i prohibir el que es coneix com a brossa, és a dir, qualsevol comunicació enviada de forma massiva que no hagi estat sol·licitada pel consumidor.
A la cambra baixa, la sessió de control a l'executiu estatal s'ha vist marcada per l'escalada de tensió per Israel. El líder del PP ha carregat contra el president estatal per fer servir la situació a Gaza, ha dit, com a cortina de fum.
Alberto Núñez Feijóo ha retret Pedro Sánchez, que aixequi, diu, la bandera de Palestina en l'única intenció de tapar els seus propis conflictes.
Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
Pedro Sánchez, però, ha tornat a insistir en el genocidi que s'està cometent a la franja. A més, defensa que lidera un dels governs més estables i duradors de la Unió Europea.
En estos 7 años que llevo al frente del gobierno de España, ha habido 7 primeros ministros en Francia, 6 primeros ministros en Austria, 5 primeros ministros en el Reino Unido. Y cuando hablamos de la política nacional, tengo el gusto de que usted es el tercer líder del Partido Popular. Bueno. Señoría, este es un gobierno que gobierna con estabilidad.
Tot això quan augmenta la pressió internacional sobre Israel, la Comissió Europea proposa reactivar els aranzels i la suspensió de fons a Israel, però sense trencar de manera total l'acord comercial. Són les principals mesures que planteja l'executiu comunitari en represàlia per la crisi humanitària a Gaza. Per sortir endavant, requereixen del suport dels 27.
Brussel·les també proposa sancionar dos ministres radicals, el de Finances i el de Seguretat Social, i aplica sancions a colons violents. És la cap de la diplomàcia europea, que ja Kallas ha dit que l'ofensiva del govern israelià contra la Franja de Gaza és una nova escalada en la guerra que agreujarà, ha dit, la crisi humanitària que ha descrit com a insostenible. La comissió calcula que l'impacte econòmic de la suspensió parcial afectarà el 37% de les exportacions israelianes a la Unió Europea, que es tradueixen en 5.800 milions d'euros. El govern de Netanyahu, però, diu que aquestes sancions només cerquen danyar Israel i empoderar Hamas.
I demà a aquest punt arribarem a les 2:30. Ja ho sabeu, és moment a l'informatiu migdia de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30. Bon dia. Manco Matla, però amb el bessó més gros. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Aquesta és la previsió que fan els productors quan queden 15 dies perquè acabin de tomar les ametlles. El pla, les malalties que afecten els ametllers, es preveu que causaran una reducció d'entre un 15 i un 20%. En altres zones, com el Reguer i el Nord, la millor situació hídrica ha fet que el bessó sigui més gros.
L'Ajuntament de Palma obrirà una comissaria de policia local al futur nou centre de serveis de la barriada de Pere Grau.
I faran feina una trentena d'agents amb l'objectiu de lluitar contra l'incivisme en el barri. Els veïnats s'han mostrat satisfets, però continuen insistint en la construcció d'un centre de salut 24 hores.
I Porto Cristo, a Manacor, tindrà una escoleta municipal de 0 a 3 anys, que oferirà més de 70 places.
Això quan han sabut que un altre municipi, a Llucmajor, els pares de la Escolta Municipal Trencador de Serenal denuncien que fa 5 anys que una de les parets del pati està en mal estat.
Ampliarem totes aquestes qüestions tot d'una. Abans, però, allò que volem fer és saber com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Laura Moro. Quina és la situació a Mallorca ara mateix?
Muy buenas tardes. Pues a estas horas solo destacar algo de retención en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde la altura de la filial de Santa Piña hasta la altura de la filial de la autopista de Inca. Por lo demás, a estas horas en el resto de las principales carreteras el tráfico es prácticamente fluido y sin incidencias. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Moltes de gràcies des de la Direcció General de Trànsit. 2:32. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Nosaltres feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IV3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho han dit en començar, enguany a Mallorca haurà manco matla, però el bessó serà més gros. Aquesta és la previsió que fan els productors integrats dins la indicació geogràfica protegida a Matla de Mallorca. La causa són les malalties que han afectat els arbres a determinades parts de l'illa, com és el cas del Pla, on la producció es veurà reduïda entre un 15 i un 20%. En altres zones de l'illa, però, com és el Reguer i el Nord, la situació hídrica ha millorat, si es compara amb l'any passat, i això ha fet que el bessó de matla, volem dir, serà més gros.
Quan queden 15 dies perquè els productors acabin de tomar les ametlles, el president de la IGP Ametla de Mallorca, Miquel Riera, explica quina és la situació al Pla, una zona especialment boirosa que causa malalties a la matlera.
Serà un poc menys que l'any passat. Segur que hem tingut problemes d'enfermedades. Que segons la varietat, d'un any per l'altre, se comporten de forma desigual. En la qual una varietat que un guany és magre, l'any que ve és més poderosa, on du més. estats. I la postre, el que importa és el global de la plantació.
La cooperativa Camp Mallorquí, que agrupa sobretot productors del Raiguer, d'Alcúdia i Sa Pobla, preveu que enguany arribaran a collir vers 1 milió de quilos de ametller amb closca. Els ametllers d'aquesta part de Mallorca s'han vist afavorits per l'aigua que hi ha caigut i això ha tingut conseqüències en la mida del bassó.
El bassó, sí que, això sí que ja t'ho puc dir, és més gros que l'any passat. L'any passat el bassó era molt petitó, també pel tema de la sequera, i enguany sí que el bassó és un poc més gros.
Aquest que heu sentit era Miquel Gual, responsable del Camp Mallorquí, fent aquesta valoració, i precisament, segons el Camp Mallorquí, no es preveuen enguany inclemències climàtiques aquestes dues darreres setmanes que queden per acabar de tomar les ametlles. I, per tant, no passen pena els pagesos que un temporal la tomi en terra.
A diferència de fa 10 anys, aquesta situació és una cosa que els pagesos vigilen perquè, amb la normativa europea actual, una ametlla collida d'en terra ara no es pot comercialitzar. Així ho explica Miquel Gual.
No, perquè pot agafar un fong que té una bacteri que porta la problemàtica. A més a més, està prohibida per la Unió Europea.
La immensa majoria de produccions són ara plantacions de reguiu i no de secà. Això ha fet que els arbres siguin productius al cap de pocs anys i que hagin desaparegut els petits productors que tenien arbres molt vells, afectats per la sequera i la xilella.
Hem transformat l'ametler, que antes era un cultiu de sequer, ara l'han transformat com si fos un fruiter. Claro, i un fruiter necessita molt més cuidado que no un arbre de sequer.
Aquest que heu sentit era Miquel Riera, president de l'IGP Malla de Mallorca. Precisament una de les zones on fa poc s'han fet plantacions de malarà és a la marjal de Sa Pobla, on horts doncs, fins ara s'entren patates, ara s'han convertit en malaràs, tot això gràcies a l'aigua disponible que hi ha en aquesta zona. I de Sa Pobla continuam parlant ara, però per una qüestió ben diferent, perquè el Partit Popular d'aquest municipi denuncia que el centre de dia municipal hagi acursat l'horari d'obertura a partir de dia 1 d'octubre, data a partir de la qual tancarà les portes a les 4 del capvespre en lloc de les 6 de l'hora baixa, com succeïa fins ara. El popular s'han tingut coneixement d'aquest canvi arran de la carta que l'Ajuntament ha enviat a familiars d'usuaris.
Segons els populars, aquesta decisió condiciona els hàbits de les famílies perquè han de modificar la seva rutina en funció del centre de dia. Els populars sostenen que aquest canvi d'horari es fa perquè no hi ha recursos de personal abastament i demanen a l'equip de govern que cerqui una solució. Així ho explica la portaveu popular a l'Ajuntament de Sa Pobla, Pedro Nasseguí.
L'equip de govern el que ha de fer l'Ajuntament en aquest cas és planificar una millor solució i si no té serveis i no té mans cercar solucions externes per poder donar solució a aquest problema. Els majors no poden estar desatesos.
L'Ajuntament de Sa Pobla assegura que cerquen una solució a la reducció de l'horari del centre de dia i que si abans de dia 1 d'octubre s'hi ha arribat, tornaran a l'horari original. Així ho explica el regidor de Serveis Socials, Toni Simó Tomàs.
Amb una contractació estant en diferents empreses, estem mirant a veure si ho poden cobrir, però en cap cas tenim aquesta voluntat de privatitzar el servei. En tornar, com deia, a potenciar els nostres borsins, faran les telefonades pertinents en aquests mesos i si abans de dia 1 d'octubre, que és quan està previst, ja tenim una solució, doncs tindríem l'horari previst.
I l'Ajuntament de Palma obrirà una comissaria de policia local en què serà el nou centre de serveis de la barriada de Pere Grau. El Batla ho ha anunciat, que aquesta nova infraestructura estarà dotada amb una trentena d'agents i que l'objectiu és continuar lluitant contra l'incivisme a aquest barri. Els veïnats s'han mostrat contents, s'han mostrat satisfets per aquesta incorporació al projecte, però continuen insistint en la construcció d'un centre de salut obert les 24 hores al dia.
L'espai de l'antic cinema metropolitan sí que acollirà, però, una unitat bàsica de salut, una solució que els veïnats afirmen que és insuficient. Amb tot, el centre de serveis de Pere Grau també inclourà una escoleta, una oficina d'atenció al ciutadà, una biblioteca, un casal de barri i un aparcament, entre d'altres. En total, l'equipament tindrà 7.000 metres quadrats i serà el més gran de ciutat. El Batla de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat avui que la darrera incorporació és una comissaria de policia local.
Per donar també seguretat a un barri pues, tan dens com aquest i també per seguir combatint l'incivisme que, com saben, també és una batalla que volem guanyar i que amb l'ordenança cívica que se va aprovar fa uns mesos també és un objectiu irrenunciable. I, per tant, un barri com Pere Grau.
Martínez manté que encara hi ha la possibilitat d'incorporar el projecte al pati de la Sagrada Família per ampliar encara més el futur equipament, un punt que també reclamen els veïnats, així com un centre de salut 24 hores per al barri, com dèiem, que és el més poblat de Palma, amb uns 30.000 habitants. La vicepresidenta de l'Associació de Veïnats de Pere Garau, Txelo Hernández, valora de manera positiva que s'hagi construït de construir una comissaria, però insisteix en el PAC, igual que Genoveva Martín, de la plataforma Flipau amb Pere Garau.
Lo de siempre es el swap, un pack 24 horas, porque los vecinos tenemos que trasladarnos a la graduada, fuera del barrio, una zona de bajas emisiones, no hay parking por allí para poder aparcar.
Que le pregunten a la gente que a las 2 de la madrugada se tienen que ir a la graduada, que tienen niños, que es una zona donde no se puede entrar con coche con facilidad, etcétera, etcétera.
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ja ha aprovat l'inici del concurs d'idees. El consistori afirma que a finals de desembre tindran un projecte guanyador. El pressupost estimat total per al nou centre de serveis del barri és de 17 milions d'euros.
I d'on dic que la previsió del centre de servei del barri de Pere Grau és que tingui una escoleta infantil municipal, una infraestructura que també, en principi, segons ha anunciat avui l'Ajuntament de Manacor, també tindrà Porto Cristo amb aquesta nova infraestructura, amb aquesta nova escoleta per a infants de 0 a 3 anys. Això serà amb un pressupost de 3,2 milions d'euros. La previsió és que aquest nou edifici, que també tindrà un auditori, estigui enllestit d'aquí a 16 mesos.
La nova escoleta, que tindrà 74 places, estarà situada a la planta baixa del nou edifici i disposarà de 6 aules. A la primera planta hi haurà un auditori amb capacitat per a 85 persones, una sala polivalent, i a la segona, despatxos de direcció i del personal docent. L'edifici també disposarà d'un aparcament subterrani. La delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà, reconeix que es tracta d'un dia d'il·lusió i alegria pel que suposa per al nucli costaner.
Molt important per nosaltres, perquè, a més de lo que es dona s'empenta en aquests infants de 0 a 3 com a poble per a tenir una estructura educativa, també tindrem una estructura cultural que molta falta mos fa com a espai.
L'Ajuntament va adquirir el solar situat als carrers de Marina i de Villa Chile per 420.000 anys i ara s'ha posat en marxa el projecte. Aquesta escoleta s'afegeix a la posada en marxa recentment a Sillot per donar resposta en matèria educativa als nuclis del municipi. Miquel Oliver és el batlle de Manacor.
Els dies ja dat buit des de fa temps, sabent que les dues escoles municipals que hi ha ubicades, totes dues estan ubicades en el nucli de Manacor, ciutat de Manacor, i ara m'ho anem més enllà i arribam allà on, en aquest cas, en el segon nucli, com és Porto Cristo, i també l'altre dia vàrem fer l'inauguració de les obres de Sillot.
I no deixam encara les escoletes municipals, en aquest cas per la mare d'una reclamació, perquè pares i mares de l'escoleta municipal Trencador de Serenal, dins el terme de Llucmajor, denuncien que fa 5 anys que una de les parets del pati d'aquesta infraestructura està en mal estat. Diuen que diversos tècnics i també arquitectes del consistori han visitat aquest endret i han arribat a conclusions diferents. Mentre que uns han dit que no hi havia perill per als infants, un altre diu que sí que n'hi ha. La mesura provisional de l'Ajuntament de Llucmajor ha estat col·locar una barrera que les famílies es consideren encara més perillosa que el cruix que ha a la paret que denuncien.
La portaveu dels pares i mares, Leida Lua, acusa l'Ajuntament de negligent per no haver estat capaç de fer una paret nova en 5 anys. Lua assegura que la infraestructura és perillosa i que obliga les professores a estar sempre molt pendents que els nins no s'hi apropin. Fins al moment s'han presentat dues instàncies davant el consistori de Llucmajor que no han obtingut resposta.
Quan suposa un perill per ser un nin, és una negligència per part de l'Ajuntament tenir aquesta paret així. Perquè ja no és la paret, és la valla que és un perill per nin, perquè els nins van allà i tiren pilotes, i tiren els cotxes, i les bicis, i les mestres són les que han d'estar rere el nin. No és el que toca tenir un pati així 5 anys.
Per contra, la regidora d'Educació de Llucmajor, Maria Cristina Pomà, desmenteix que hi hagi perill per als infants. Diu que l'arquitectura del consistori ja treballa en la reforma de la paret, tot i que no pot posar una data de finalització de l'obra. Pomà assegura que la maquinària pública no els deixa anar més aviat.
L'Ajuntament el que vol és arreglar això. Clar que ho volem arreglar. I la tècnica està fent la seva tasca. Però els temps administratius, com ja he comentat abans, són els que són. Ells estan fent feina i no hi ha cap perill. De fet, m'ha garantit l'arquitecte que no hi ha cap perill per als nins.
Parlem ara d'una qüestió que afecta un altre terme, en qüestió en concret volíem dir a Santanyí, perquè la brutor que durant aquest estiu s'ha acumulat al contenidors del camí de Ser Fonts d'anàlis a Cala Mondragó és a causa, segons diu l'Ajuntament, de la manca d'adhesió al programa de recollida selectiva porta a porta que s'ha posat en marxa fa pocs mesos.
Es dona la circumstància que en aquella zona són molts els veïnats disseminats en sòl rústic, tot i que tenen un punt fix de recollida selectiva on deixar el fens el dia en qüestió. L'Ajuntament sosté que determinats residents els costa respectar les normes i tiren les bosses dels contenidors que hi ha a l'accés a la platja de Cala Mondragó. Així ho explica la regidora de Medi Ambient de Santanyí, Bàrbara Xamana.
Les barques que van a fons d'enllà ja tot el dia ja aprofiten i baixen tota la basura aquí. I els veïnats a tota la zona no volen fer un desport a porta. Bé, de tota, no t'he dit a tots els veïnats. Bastant de veïnats de per allà també, i sobretot són cases vacacionals, però jo de fer-ho des porta a porta, ho duen aquí.
El servei de recollida porta a porta ja és efectiu a tots els nuclis de població del terme de Santanyí. L'Ajuntament, però, manté just el contenidors a l'accés a Mondragó perquè els turistes no abandonin el fens de la platja. Segons aquesta mateixa regidora, la brigada municipal hi passa seguit cada dia per garantir que no hagi acumulacions de brutor. Amb aquesta informació de Santanyí haurem arribat a les 2:45. És el moment ara dels esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem amb el Mallorca, que continuarà preparant demà el partit contra l'Atlètic de Madrid.
Els vermells han descansat avui i serà demà matí, quan continuaran fent feina amb l'objectiu de sumar la primera victòria de la temporada diumenge a Son Moix contra l'Atlètic de Madrid. Tres punts claus per sortir de la mala dinàmica i per tractar de deixar enrere l'ambient que acompanya el vestidor i el club en les darreres setmanes. El Mallorca, que amb un punt ocupa zona de descens, necessita recuperar la confiança davant la seva afició. El demà tindrà el conjunt matalasser, que avui vespre jugarà al camp de Liverpool, a Anfield, la primera jornada de la Champions. I a la llista de baixes ja conegudes de l'Atlètic de Madrid, d'en Jiménez, Baena i Almada, s'hi uneixen definitivament Julián Álvarez i també Cardoso. Escoltam el tècnic de l'Atlètic de Madrid, és el Cholo Simeone.
Juan 11 contra 11. No hay, no, por la baja, en ese sentido, están a posterior del partido y obviamente en el segundo tiempo posiblemente puedan tener más variantes, pero cuando empiece el partido vamos a hacer 11 contra 11. Miro el objetivo de mejorar y de crecer como equipo, y mañana contra un rival fantástico y un estadio que me encanta, será un lindo partido.
El Mallorca Atlètic de Madrid el podreu seguir en directe diumenge aquí a IB3 Ràdio des de les 2:30 amb tota la prèvia.
I tornem a la Champions. Avui juga l'Atlètic de Madrid, però ahir ja ho varen fer tres representants espanyols.
Amb dues derrotes i una victòria, el Real Madrid va sumar els tres primers punts a la primera jornada de la Champions, guanyant per 2-1 a l'Olímpic de Marsella, el Santiago Bernabéu. Sentim l'entrenador Xavi Alonso, molt satisfet, sobretot, amb la primera part del seu equip.
Empezando por una primera media hora fantástica, muy, muy buena. Me ha gustado mucho el ritmo que teníamos, la presión que hacíamos contra un equipo que juega muy bien, que tiene unos automatismos muy, muy trabajados.
I la creu, les derrotes de l'Atlètic Club per 0-2 contra l'Arsenal i la del Villarreal al camp del Tottenham per 1-0. Sentim el que va dir l'entrenador de l'Atlètic Club, Ernesto Valverde, i el del Villarreal, Marcelino García Toral.
Es un partido duro, con mucha disputa. Ellos son muy fuertes en los duelos y el partido, pues bueno, estaba muy, muy igualado hasta que hemos encajado el primer gol, ¿no? Ha sido una pena para nosotros, pero bueno, sabemos cómo es la Champions y bueno, lo vamos sabiendo ya a partir de ahora.
Creo que ha sido injusto el resultado por lo que ha hecho un equipo y otro en el campo. Injusto por lo que ha hecho, no injusto porque uno ha metido un gol y otro equipo no lo ha metido. Estoy triste por el resultado, orgulloso, súper satisfecho por cómo ha competido el equipo, por el rendimiento que ha dado.
Demà a les 9 del vespre serà el torn del Barça, que visitarà el camp del Newcastle.
A Primera Federació, la UD Eivissa continua preparant el partit de diumenge contra l'Antequera.
El conjunt blau cel ha tornat avui als entrenaments per preparar un nou partit a Camp Misses. Dylan Marí en té tots els detalls.
L'equip continua millorant jornada rere jornada i tot i anar primer, tant Paco Gémez com els jugadors s'autoexigeixen molt més. Escoltem el jugador de la UD Eivissa, David del Pozo.
Tenemos que ser un poquito más estables durante los partidos y tener un poco más el control durante los 90 minutos. Y bueno, sabemos que los rivales juegan y que no es fácil, pero bueno, creo que trabajamos mucho durante la semana para poder conseguir eso.
L'Eivissa compta amb una base consolidada a l'11 inicial, però al mig del camp és la zona on més s'estan provant variants. Ara, amb la recuperació de Del Olmo, podria haver-hi canvis, mentre que s'espera la recuperació de Fran Castillo. Escoltem a Del Pozo.
Bueno, creo que está haciendo trabajo de readaptación y bueno, yo creo que ya dentro de poco estará ya con nosotros.
L'Eivissa no ha perdut cap partit i l'Antequera, cuer de la classificació, encara no ha guanyat. Tot i això, Del Pozo té clar que en la categoria no hi ha rivals fàcils.
Viene l'Antequera, el año pasado hizo playoff, así que si no estamos a nuestro mejor nivel y no damos el 100%, pues lo vamos a pasar mal. Sabemos que tenemos que dar nuestro mejor nivel si queremos sacar los 3 puntos y así lo vamos a hacer.
Aquest diumenge, UD Eivissa contra Antequera, nova oportunitat per mantenir el liderat a Can Misses.
Gràcies, Dylan Marí. I avui han conegut un nou horari, el de la jornada 6. La UD Eivissa rebrà el dissabte, dia 4 d'octubre, a les 6:30 del capvespre, el Nàstic de Tarragona.
Parlem ara de la Copa del Rei, perquè dos equips balears cerquen participar-hi.
D'una banda, el Formentera, que jugarà avui a les 8 del vespre als vuitens de final de la Copa Federació contra l'Atlètic Lleida, equip de categoria superior. Els catalans juguen a la segona federació i l'equip balear ho fa a tercera. Qui arribi a les semifinals, jugarà a la Copa del Rei. Sentim l'entrenador del conjunt formenterenc, que és Michael Romero.
En el contexto es diferente, el cambio de superficie al final nos puede condicionar, las distancias del campo no nos puede condicionar y evidentemente pues es un equipo de categoría superior, ¿no? Ir allí con nuestras armas pues ir a superar la eliminatoria, ¿no? La idea no es ir allí a tirarla, sino ir allí a competirla y superarla.
I qui també està a dos partits de jugar contra un primera divisió a la Copa del Rei és el Sant Jordi, que ja té rival per a la disputa de la fase prèvia de la competició copera. Serà el Club Esportiu Lourdes, de la primera autonòmica de Navarra. L'anada es jugarà a Sant Jordi el 27 de setembre i la tornada a Tudela el 4 d'octubre. Escoltàvem el tècnic del Sant Jordi, és Ivan Oliver.
Ha tocat l'anada dins que no, si tornada ja de dins. Hi haurà moments i poden fer en planta del Lourdes. Per nosaltres és un equip molt jove, que també té molts jugadors del Tuderano, que han passat per allà d'etapa juvenil, divisió de nous i demés, i també hi ha jugadors que també han jugat a tercera divisió, que alguns són competitius del millor possible equip, amb bons resultats, i pues, anar allà dins de menys i passar-hi en l'eliminatori per un equip de primera divisió de Sant Jordi.
I parlem ara d'un nom propi, el de Lluís Bastard, un àrbitre de segona divisió.
El col·legiat mallorquí ha fet el salt al futbol professional i ja l'hem vist arbitrar els primers partits. Aquest ascens situa un altre col·legiat balear al futbol professional estatal després de dirigir amb regularitat a Primera Federació les darreres 3 temporades. Sentim el nou àrbitre de segona, Lluís Bastard, avui en declaracions a IB3 Ràdio.
Molt content de poder haver debutat en el futbol professional. Són 14 anys d'arbitratge i pues, mai diries que pots arribar en aquesta categoria tan, tan guapa i molt content i amb ganes de seguir formant-me i disfrutant sobretot.
Lluís Bastard ha volgut destacar la bona feina que es fa des del Comitè Balear d'Àrbitres en col·legiats que hi formen part, com Mateu Busquets i Guillermo Cuadra Fernández, de primera divisió.
Crec que se mos està donant molta importància. Crec que la figura de l'àrbitre és una persona més dins el món del futbol i que s'ha de visualitzar molt més i que són persones igual. I crec que en els darrers anys s'està fent una feina molt bona que s'està ben reflexada amb els àrbitres, pues, com a Mateu, en Guille, o en aquest cas jo, i tots els meus companys que estan per darrere i els assistents que també tenim 3 assistents en el futbol professional i crec que és una feina de molt de temps i que a poc ara s'està aconseguint els seus objectius.
En bàsquet, el Fibui va guanyar ahir el trofeu a ON Illes Balears.
Els representants balears de primera FEB continuen enllestint l'inici de temporada. Ahir el Fibui i el Palmer s'enfrontaven en partit amistós a Pollença i la victòria va ser pel Fibui per 73-75. El Fibui s'adjudicava així el primer derbi palmesà de la temporada. Sentim els entrenadors Pablo Cano i Marco Justo.
Me voy satisfecho en este momento con algunos rendimientos del equipo, colectivos individuales. Algunos jugadores que necesitan acoplarse al equipo ya empiezan a encontrar un poco los espacios y las formas que ellos van a poder producir para el equipo y eso es importante para todos.
Un partido como esperábamos, ¿no? Un equipo muy físico, un equipo que busca ganar y nosotros, pues bueno, buscando lo que realmente queremos, que es crecer. En los primeros 20 minutos no hemos sido ni mucho menos el equipo que hemos sido en los dos primeros partidos de pretemporada y eso es lo que nos ha penalizado un poco de cara a estar remando durante todo el partido, pero bueno, hay muchas cosas también positivas.
I en tenis, l'equip espanyol ja coneix el seu camí per intentar guanyar la Copa Davis.
Avui migdia s'ha sortejat el quadre de la final a 8 de la competició i Espanya amb el mallorquí Jaume Munar ha quedat emparellada amb la República Txeca als quarts de final. Si guanya, el combinat de David Ferrer s'enfrontaria al guanyador de l'Alemanya-Argentina. El duel Espanya-Itàlia, és a dir, l'Alcaraz-Sinner, només es podria donar a la final. La ciutat italiana de Bolònia serà la seu d'aquest quadre final que es celebrarà del 18 al 23 de novembre.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita aturada i en tornar la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Del 16 al 22 de septiembre celebramos la Semana Europea de la Movilidad en Palma. No te pierdas las jornadas de debate, la ruta nocturna con Font de Misteris, la gran fiesta de la movilidad para toda la familia o el encuentro de rutas saludables, entre otras actividades. Infórmate en la web movipalma.movi. Ayuntamiento de Palma.
La actualidad, minuto a minuto, a IB3 Radio. Informativo Migdia.
A partir de demà i cada dijous fins al 23 d'octubre torna al Teatre de Barra al barri de Blanquerna de Ciutat. 5 propostes amb l'univers del còmic com a inspiració. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
En una fórmula d'èxit que celebra l'edició número 27.
Edició número 27 en 14 anys d'espectacles, un centenar d'intèrprets i fins a 800 persones en cada sessió de bar en bar per seguir les diferents actuacions. El Teatre de Barra és gairebé ja un clàssic i com a bon clàssic sap ajustar-se a les peticions dels nous temps. Javier Matesanz és el responsable d'aquest teatre.
No sé per què en realitat, però després de la Covid la gent prefereix, i és cert, abans començàvem a les 8 i molta gent...
No, 8 i mitja.
No, 8 i mitja, i la primera de les sessions era la més fluixa, i teníem superple al final, i ara a les 7 ja ens demanaven, és que comença tard, i després, i mira, doncs començam a les 7 i mitja.
Es començarà abans i a les 11, com ha passat sempre, ja no hi haurà ningú pels carrers. El respecte als veïnats és primordial en una activitat que trenca les fronteres espaials entre públic i actors. Un repte apassionant per a Pedro Orell, que és l'actor que més ha repetit i que més premis ha rebut al Teatre de Barra.
Jo mai havia fet feina amb gent tan a prop. I això és una fórmula, un codi, que una vegada que ho has tastat, t'enganxa molt. Per la meva part, tenia en el públic aquí tan a prop, ja si estic damunt d'un teatre italiana, escenari i platea allà, tant en fora ja no me fa tanta gràcia.
Comparteix aquesta passió un altre reincident, Cata Rosell, que destaca un altre dels atractius d'aquest tipus de muntatge.
M'encanta tenir gent nova, no? Perquè hi ha gent que no ho ha vist mai i la primera vegada que entra i veu Teatre de Barra, normalment la reacció és molt xula, no? Te venen a xerrar, ostres, no ho havia vist mai, que a prop i com ho feis, te demanen coses, però sobretot m'encanta que hi ha gent que no la coneixes però ja te sona perquè són fidels en el Teatre de Barra.
Danep Alonso s'estrena com a dramaturga, Josep Ramon Sardà hi posa la veterania, igual que Marga Arrom, Xisco Joan i Santi Celaya completen l'autoria de les 5 propostes en les que han tingut, com sempre, total llibertat.
Estava permès tot, inspirar-te en una novel·la gràfica, en un TVO, en un personatge en concret, en un autor de còmic, no? Podia estar Stan Lee fent una cervesa amb un col·lega a Blanquerna, doncs podria haver estat.
Podria haver estat, però sembla que no. De fet, no es volen avançar moltes coses de les diferents obres per no destapar sorpreses abans d'hora. No es vol dir res, però així mateix hem aconseguit qualque cosa.
I jo faig de Robin. Y son, bueno, son Batman y Robin venidos a menos. Los pobrecillos. I és molt, molt divertida. És una tragicomèdia gòtica.
Una humana no és una superheroi que ha anat a un speed dating de superherois perquè homos normals no ha vist que no va bé i pensa que pot ser en superheroi la cosa va millor. Si anirà bé o no, hauré de venir a veure-la per saber-ho.
Com sempre, el Bar Mavi és el centre d'informació i de venda d'entrades, tant anticipades com del mateix dia, i enguany la Bodega del Sol s'afegeix a la proposta on hi trobem Cana Mercy, el restaurant Udon i també l'hotel Ars Magna. Per cert, que les entrades per la final de dia 25 d'octubre al Teatre Mariterra, Maruja Alfaro, i que cada any s'esgoten en un obrir i tancar d'ulls, ja són a la venda.
I ja sabem qui representarà Espanya en la carrera a l'Òscar com a millor pel·lícula internacional.
La pel·lícula que representarà Espanya en la 98 edició de los Oscars és... Sirat.
Així ho anunciava el director Pablo Berger, que l'any passat va competir amb Robot Dreams, que és el portaveu de l'Acadèmia de Cinema Espanyol. La tria deixa fora Sorda i Romaria, els altres treballs triats en un principi juntament amb Sirat. Ara la pel·lícula d'Oliver Laxe, aquest drama a ritme de tecno, que no deixarà indiferent ningú, comença una llarga carrera.
Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 17 de setembre. Avui és jornada de reaccions a la darrera enquesta de percepció del turisme per part dels residents a les illes i que mostra un creixent malestar pel tema. El govern diu que es veu avalat pels resultats d'aquest sondeig. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Per a l'executiu, aquesta enquesta amb dades reals justifica les polítiques aplicades als darrers mesos enfocades a la contenció i limitació de visitants i especialment a la lluita contra l'oferta il·legal. I la seva feina continuarà en aquesta direcció, segons les paraules del conseller de Turisme, Jaume Bausà, que per ara diu no es planteja engegar mesures noves.
Els resultats que dona la societat, aquestes 2.000 persones que s'han enquestades, és a conseqüència de les polítiques que s'han desenvolupat amb aquest 10 anys. I el primer que hem de fer és reduir l'oferta il·legal.
Per part seva, el Fòrum de la Societat Civil exigeix al govern un canvi real i polítiques concretes contra la massificació turística. Jaume Garau és el seu portaveu.
Aquesta enquesta ve a manifestar l'amplitud d'aquesta molèstia, no? L'amplitud d'aquest perjudici i l'amplitud dels impactes negatius que té el turisme.
Més qüestions destacades de la jornada. Vox manté la seva pressió al govern per aconseguir que el castellà sigui vehicular a les escoles.
La formació de Santiago Abascal adverteix que si el PP no cedeix a les seves exigències en matèria lingüística, es pot acomiadar de tenir pressupostos en 2026. Els populars contesten que no es mouran ni un mil·límetre del seu posicionament. Són el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, que avui ha estat a Palma, y la portavoz adjunta del PP, Marga Durán.
El Partido Popular está dispuesto a hacer real la vehiculización del español y garantizar el español en las aulas, o el Partido Popular está dispuesto a defender el concepto de la vehiculización simbólica. Esa es la gran pregunta.
En el pacte que nosotros tenemos en Vox no figura en cap moment anar en contra de la autonomía de centro, anar en contra o modificar o suprimir el decret de mínims o anar en contra o modificar o suprimir la llei de normalització lingüística.
S'amplia el suport a les famílies de l'escola de Son Sardina en rebel·lió per la presència de Miquel Roldán al claustre.
Reivindiquen que aquest mestre interí condemnat per assetjament a un menor sigui apartat de la docència i, mentre no sigui així, no durant els seus fills a escola. Els treballadors del centre escolar se sumen a la petició d'un entorn segur per als infants i l'assemblea de docents els dona suport. El conseller Antoni Vera, mentrestant, comprèn l'actuació de les famílies i està en espera de rebre un informe per activar la comissió paritària per avaluar el docent condemnat.
tenen 48 hores, els dia se va donar, per emetre informe. Ahir varen rebre la sol·licitud, tenim la notificació, la junta de personal, per tant, comptem que com a màxim demà tindrem l'informe previ per poder convocar la comissió paritària.
A l'exterior augmenta la pressió internacional sobre Israel. La Comissió Europea proposa reactivar els aranzels i la suspensió de fons a aquest país, però sense trencar de manera total l'acord comercial.
Són les principals mesures que planteja l'executiu comunitari en represàlia per la crisi humanitària a Gaza. Per sortir endavant es requereixen del suport dels 20...